A les hores en punt, tota l'actualitat de l'Ametlla de Mar.
Us parla Francesc Callau. En la recent intervenció al programa Portaveus de la Cala RTV, l'alcaldessa Eva de l'Amo i el regidor Jordi Martí van defensar el seu full de ruta assegurant que el municipi es troba en un punt d'inflexió positiu gràcies a una gestió que prioritza la reducció del deute sense retallar en inversions. Junts ha explicat que la previsió de cara a la liquidació del pressupost de 2025 és d'una reducció de més del 50% del deute municipal i va agrair a Esquerra Republicana de Catalunya que ho vegin com una bona gestió econòmica. Aquesta millora financera es tradueix en dades per habitant molt significatives, segons Junts. El deute per cada calero, que se situava en els 3.300 euros l'any 2023, quan l'actual equip de govern va entrar al govern, preveuen que baixi fins als 1.643 euros al 2025. Per contra, des de Junts destaquen que la inversió per habitant ha crescut dels 158 euros anuals de l'etapa anterior als 340 euros del mandat actual, sense comptar els fons Next Generation. L'alcaldessa ha subratllat que aquesta recuperació econòmica és la que permetrà recuperar serveis i afrontar inversions potents en el futur. Eva de l'Amo va recordar que quan Esquerra Republicana de Catalunya va entrar al govern el 2015, el deute de la residència era de 5 milions i mig d'euros i que el 2023, quan va sortir, aquest deute havia pujat fins als 6 milions i mig, qüestionant que en 8 anys no van ser capaços de reduir-lo, sinó que el van augmentar. Junts argumenta que si no s'hagués fet l'operació actual, l'Ajuntament hauria hagut de pagar 7 milions i mig d'euros fins al 2035 i no hauria amortitzat la inversió fins l'any 2060. Eva de l'Amo és la portaveu de Junts.
El resum seria que ells en 8 anys no han pogut reduir el deute de la residència, no han pagat el deute de la residència. Si quan van entrar se devia 5 milions i mig i quan surten després de 8 anys se deuen 6 milions i mig, és que queda evident que no. I de fet, des del 2022 que es van deixar de pagar les quotes de l'Assoriguer, que era el constructor de la residència i el que se li devien els diners. Per tant, que ara s'omplin la boca dient que hi ha maneres de pagar la residència, que hi ha fórmules que es podríem, que tinguin capacitat, que volen dir que ells no eren incapaços, perquè realment van ser incapaços de poder anar pagant aquest deute. Per tant, això que ara, després dels anys, vinguin a donar lliçons, quan ells han tingut la possibilitat i l'oportunitat durant 8 anys de fer-ho, no en val. Ells van tindre uns recursos extraordinaris d'uns 7 milions d'euros i no van estar per a pagar la residència.
Un altre èxit que s'atribueix a l'executiu és la recuperació d'un deute d'1.300.000 euros provenents de la urbanització del sector Sant Jordi d'Alfama, recursos que es destinaran a projectes clau com l'escola de música o la climatització de la biblioteca. Els regidors van repassar diverses millores en la seva gestió, com la recuperació del servei d'ambulància 24 hores, la renovació de la gespa del camp de futbol i l'increment del manteniment i la inversió al SEM La Cala. També es va anunciar un pla de xoc per arranjament de camins rurals, molts dels quals es troben en mal estat, utilitzant tant recursos propis com una línia de subvencions de la Diputació que fins ara no s'havia aprofitat. L'Escola Sant Jordi també celebra aquests dies el Carnaval amb una proposta que combina creativitat, participació i aprenentatge amb el protagonisme destacat dels alumnes de sisè. Són els alumnes més grans del centre els encarregats d'organitzar les tradicionals ordres del rei Carnestoltes i de preparar el pregó. Cada jornada està marcada per una proposta diferent, com venir en pijama, lluir pentinats o complements originals, vestir-se d'un sol color o portar roba esportiva. El darrer dia l'alumnat pot escollir lliurement la seva disfressa. La celebració no es limita a l'aspecte festiu. El carnaval s'integra dins els projectes educatius del centre, ja que l'alumnat treballa la redacció de les ordres i del pregó dins de l'àrea de llengua, alhora que desenvolupa activitats artístiques vinculades a la festa. També es fomenta la implicació de les famílies que participen en la preparació de les consignes amb propostes creatives. Fàtima García és la directora de l'Escola Sant Jordi.
Nosaltres a l'escola també ho treballem, perquè ja et dic, l'alumnat de sisè
dins de l'àrea de llengua, el fet de crear aquestes o de dissenyar les ordres, també de fer el pregó del rei Carnestoltes, estem treballant tipologies textuals, és a dir, estem treballant també llengua. La part més artística i tot això, sí que fem cosetes dins l'aula també de Carnaval, i també hi ha una part que deixem pel treball amb les famílies. També és important que les famílies també s'involucren amb aquesta feina. És un espai, pensem que de qualitat, de treballar amb els seus fills i filles, en una cosa que a ells i a elles els interessa, com és el Carnaval. Per això intentem compaginar el treball a l'aula, el treball amb la família, i a la fi, doncs, tot el que surt és una cosa molt bonica.
L'acte central tindrà lloc aquest divendres amb la lectura del pregó del rei Carnestoltes, un moment que combina humor i esperit crític sobre la vida escolar. La jornada culminarà amb música i activitats perquè els alumnes puguin lluir les seves disfresses dins d'una celebració interna. Paral·lelament, alguns grups del centre participaran en una activitat intergeneracional amb la residència L'Onada, col·laborant en iniciatives relacionades amb el Carnaval. Aquesta acció reforça els vincles entre alumnes i persones grans i aporta una dimensió solidària a la celebració. D'aquesta manera, el centre viu el Carnestoltes com una experiència educativa que combina tradició, convivència i aprenentatge en sintonia amb una festa molt arrelada al centre. Al llarg d'aquesta setmana, els usuaris de la residència L'Onada viuen el seu carnaval particular amb diferents activitats relacionades amb la celebració que clouran dissabte amb una festa. Al llarg d'aquesta setmana, les treballadores de la residència es disfressen cada dia seguint les ordres del rei Carnestoltes. A més, els usuaris van consensuar les disfresses diferenciades per a cada menjador, les quals se les fan ells mateixos amb material reutilitzable a partir de tallers i manualitats, activitats que fan habitualment, però que aquesta setmana estan encarades al carnaval. Mireia Jardí, educadora social del centre, explica que totes aquestes activitats ajuden a millorar diversos aspectes dels residents. Com sempre que hi ha alguna celebració, les famílies hi poden assistir, i així ho recomanen des del centre, deixant a la voluntat dels familiars el fet d'assistir a la celebració amb disfressa. La festa de dissabte consistirà en un vermut i un concurs de disfresses dels diferents menjadors. La Lliga Catalana de Pàdel ja crema etapes i els quatre equips del Club Tenis l'Ametlla de Mar han completat una segona jornada de Lliga marcada per la disparitat de resultats, però amb un denominador comú, la competitivitat calera a domicili. L'equip masculí B s'enfila fins al lideratge de la sisena divisió després d'un ple de victòries a Reus, mentre que el masculí A i el femení van caure amb honors en els seus respectius desplaçaments. La notícia més destacada de la jornada arriba des de la sisena divisió. El masculí B va assaltar amb autoritat les pistes del Club Natació Reus Plomze, emportant-se un 0-3 inapel·lable. Aquest ple de victòries catapulta els caleros fins al lideratge del grup amb 5 punts. L'altre triomf de la jornada el va signar el masculí C, també a la sisena divisió, en la seva visita al set de pàdel B per 1-2. Els caleros són cinquens amb 2 punts a la classificació. En la tercera divisió, el masculí A va cedir per la mínima 2-1 davant del Club Tenis Montblanc en una jornada en què l'equip tornava a la competició després de descansar la setmana anterior. L'equip suma el seu primer punt a la taula. Per la seva banda, l'equip femení no va poder trobar la fórmula de la victòria a la pista del pàdel Riba-roja d'Ebre, on va acabar caient per un resultat global de 2-1. Les Caleres són quartes a la classificació amb 2 punts. Ariadna Gimeno, membre del Club Tenis l'Ametlla de Mar, ens parla dels objectius d'aquesta temporada.
Ja hem tornat a reprendre la Lliga Catalana, els equips de pàdel, i la veritat és que estem molt contents i teníem moltes ganes, ja que aquesta Lliga doncs, ja és més llarga i, bueno, i els objectius doncs, seran molt clars. L'equip masculí A i l'equip femení volem mantenir la categoria, si pugem doncs, millor, no? Però l'objectiu és aquest. I de l'equip B i de l'equip C masculí, doncs, pujar, ja que malauradament doncs, van baixar a 6ª, els 2 equips. I bueno, ja estem segurs que com que aquesta lliga doncs, és més llarga i té més jornades d'anada i de tornada, això també ens ajuda a nosaltres a tindre una altra oportunitat.
Els 4 equips del Club Tenis l'Ametlla de Mar jugaran les seves pròximes jornades entre dissabte i diumenge a les pistes del SEM La Cala.